Benvinguts a Accent, amb Roman Jori, un programa patrocinat per la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, què tal? Bon dia. Tornem a ser aquí. I avui ha vingut un antic amic, que ja coneix la casa, que és l'Antoni Gelong, per mi que és un dels estudiosos més importants que ha donat Catalunya, sobre els temes molt variats, però molt profuns. I ens ha fet un llibre molt maco, preciós, jo diria, sobre Napoleó. Napoleó i la revolució dels catalans. I com cada setmana, ja ho sabem, els hi farem les preguntes de rigor. Què tal, Antoni, com estàs?
Molt bé, molt content. Molt content de veure't i molt content d'estar aquí.
Doncs vinga, comencem. Quines foren les relacions entre els catalans i la corona de França?
Oh, van ser, durant el llarg del temps, sempre van ser complicades. Els francesos normalment ens van deixar penjats en totes les ocasions històriques, des de la Guerra Civil de 1462-72, passant per la Guerra dels Segadors, passant per la Guerra de Successió, passant per la Guerra Gran i acabant a la Guerra del Francès.
Vicissituds del comtat de Provença, per què?
El comtat de Provença va ser de la corona de França, va passar a la corona d'Aragó amb Jaume I i després amb les successives successions es va tornar a perdre.
Les males relacions no solament amb en Jaume I, sinó també amb el papat. Bueno, o eren correctes amb el papat?
Van ser oscil·lants. Alguns dels nostres reis van tenir unes relacions desastroses, per exemple, Pere III, però bé, normalment el papat estava a favor de la corona de França i com que nosaltres ens les teníem amb la corona de França, doncs les nostres relacions amb el papat es veien afectades.
Quina diferència hi ha entre la dinastia dels Trastamara i la dinastia dels Valois?
Són cases diferents, amb objectius diferents, interessos diferents, i que normalment es fan la guerra.
Què va donar lloc a la primera revolució catalana?
Va ser el 1640, amb la Guerra dels Segadors, quan la Junta de Braços demana a Pau Claris que es posi en contacte amb Lluís XIII i el seu vàlid de l'època, que és el cardenal de Richelieu, perquè Catalunya, el Principat, passi a dependre de la corona de França, sigui vassall de la corona de França.
Per què Pau Claris va renunciar a la Junta Particular dels Braços dels residents de Barcelona?
Perquè no tenia prou força i perquè els francesos no van aportar l'ajuda que havien promès.
El primer front de batalla, com sempre, va ser Lleida. Per què?
Perquè tot ve per l'oest, tot ventre per Ponent, perquè, clar, les relacions de dificultat són amb Castella, i la primera ciutat que troben, venint del centre de la península, diguem, és Lleida.
Els Segadors fou el desencadenant de la decadència hispànica?
Bé, la decadència hispànica ja venia un temps coent-se, perquè hi havia molts fronts oberts, per exemple, la Guerra de Flandes, on hi havia una oposició clara als Habsburgs, i quan tu tens molts fronts oberts, tens moltes possibilitats de perdre.
Els Borbons han sigut sempre a tot arreu, no?
No, els Borbons són a tot arreu a partir de que Felip V, 1701, hereda la corona d'Espanya, i llavors hi ha Borbons tant a la corona de França com a la corona d'Espanya.
Els Borbons no varen respectar mai els textos i les capitulacions que defensaven la vigència dels usos i costums dels catalans. Se'ls hi enfumien, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Absolutament. Se'ls enfumien el 1659 els comtats de la Catalunya Nord i se'ls hi van enfumar també el 1714 quan acaben decretant la nova planta.
Les guerres són sempre una sangria, tant pel que guanya com pel que perd, no?
Sempre. Les guerres no porten mai res de bo, sobretot, i cada vegada més en el decurs de la història per les poblacions civils.
Felip V sempre ens va fotre tot el que va poder en qüestions de cultura i de llengua, no?
Sí, bé, ell tenia un projecte hegemònic, que era el projecte dels Borbons a França, que era la centralització i la uniformització lingüística.
Nunca fue el castellano lengua de imposición.
No, però llàstima que els fets no corroboren aquesta afirmació tan extraordinària, perquè hi ha infinitat de decrets i de normes contra la utilització del català.
Angelets i barretines, per què?
Perquè són moviments d'oposició, moviments de resistència. Els angelets de la terra a la Catalunya Nord i els barretines a Catalunya després de la Guerra dels Segadors.
Els abusos del comte de Centelles respecte dels pagesos, quin van ser?
No respectava el delme, es quedava les collites, vexava les seves dones, etc.
La paraula botifler procedia de la Plana de Vic?
Hi ha diverses teories sobre el mot botifler, perquè alguns diuen que és derivat dels Borbons, perquè els seus partidaris es deien botiflers, que era l'emblema de la corona de França. Però, vaja, jo crec que sí, que ve més aviat a la Plana de Vic.
Sigui com sigui, la República de 1640, amb la revolta de les barretines, es poden considerar integrades en un dret a la revolta de determinades condicions?
Hi ha un dret a la revolta en determinades condicions, quan el que s'ha pactat no es respecta i quan es continuen els usos i abusos, doncs el dret a la revolta hi és.
El dret de la nova planta, en dues paraules, que ho entengui tothom.
El decret de nova planta vol dir eliminar les institucions que hi havia a Catalunya i substituir-les per unes altres que tenen a veure amb un model centralitzat.
En la revolta de les quintes, mots com ara pàtria i nació tornen a aparèixer, no?
Sí, perquè bé, s'havien oblidat, no és un concepte gaire clar, és un concepte més aviat arrelat a la terra, però tornen a sortir, sí.
Francisco Fernández de Bassancourt, comte de l'Assalto, el títol li es queia com un anell al dit, no?
Sí, sí, sí. Realment el que es acaba de fer era assaltos.
Sí. El rebombori del pa es pot descriure un moviment prerevolucionari, però no una revolució?
Sí, és un moviment que té lloc a Barcelona els darrers dies de febrer de 1789, vol dir 4 mesos i mig abans de la presa de la Bastilla, i reuneix una de les condicions per fer una revolució, que és la fam.
El paper creixent dels intel·lectuals sempre ha sigut vital pel canvi?
Sense ideologia, sense una idea i sense intel·lectuals que la suportin, la revolució és impossible.
La descristianització i la laïcització de la població es va donar aleshores o no?
A França sí, va ser profunda. Hi va haver un descrèdit de la religió, hi va haver una pèrdua de pes en el món urbà, bàsicament, i els capellans, que eren fins llavors fills de la petita noblesa i de propietaris rurals, van passar a ser fills de pagesos i van perdre prestigi social.
La desacralització del rei, que se'l considera diví, va venir aleshores, no? Perquè sí, aquí tothom venia de Déu. Veu.
Bueno, és que els reis de França eren ungits amb sants olis a la catedral de Reims.
Ah.
I es deia que ells podien curar determinades malalties.
Carai.
Per tant, clar, si tu amb algú que ha estat ungit a la catedral de Reims li acabes tallant el cap, evidentment hi ha una pèrdua de la figura majestàtica de la reialesa.
Això segur. Què varen tenir que veure els catalans i la Revolució Francesa?
Bé, els catalans del nord hi van tenir veure, perquè als Estats Generals i a l'Assemblea Nacional Legislativa, després del 14 de juliol de 1789, hi van participar 6 catalans, i alguns d'ells van votar la decapitació del rei.
Els catalans a la Convenció Nacional van regir els destins de França?
No, els catalans no van regir mai els destins de França.
I què tenia que veure Robespierre amb la República Catalana?
Robespierre va idear, sobre el paper, amb Couthon, al temps de la Convenció Nacional, un projecte per fer de Catalunya el que ell en deia una república germana, com feia el Piemont, com havia fet a la Confederació del Rin, per veure des d'aquestes repúbliques germanes hostigar les monarquies que els hi feien la guerra.
Cos legislatiu ja ve de lluny, el Consolat del Mar, no?
Sí, el Consolat de la República, que va tenir com una de les figures Napoleó, ve de lluny, sí.
Què tenien que veure els catalans i la República Francesa?
Bé, amb els catalans del nord, és clar, eren part de la República Francesa, i els catalans del Principat n'hi va bé que hi van ser favorables, que són els que s'acabaran denominant afrancesats.
Catalans a l'administració francesa, sembla estrany això, no?
N'hi va bé a la Catalunya Nord, hi va bé gent del Principat que després de 1659, de la Guerra dels Segadors i de l'annexió a França, van ajudar els francesos a establir un règim centralitzat.
El timbaler de Boló qui era?
El timbaler del Bruc és una llegenda, alguns diuen que va existir, que és Isidre Llussà i que era de Santpedor, altres consideren que és impossible que algú tocant un tambor fes marxar les tropes franceses.
Els jacobins uniformats lingüística i culturalment, aquests anaven només a la seva, no?
El principi del jacobinisme és la centralització cultural, administrativa i lingüística, i això a França ho van portar fins a les darreres conseqüències.
Hi ha una certa fixació per part dels gavatxos per Catalunya, no?
Sí, dels catalans respecte als gavatxos també. Vull dir, les relacions de veïnatge sempre són les més complicades. Si algú viu en un pis ja sabrà de què parlo, i llavors sempre amb qui et portes pitjor amb els veïns, normalment.
En què va afectar la Constitució de Baiona i de Catalunya? A Catalunya, perdó.
La Constitució de Baiona, que és una carta otorgada, no va tenir mai vigència a Catalunya, perquè, tot i que hi van participar alguns catalans, com Fèlix Amat, que era bisbe, però no va tenir mai vigència.
El generalíssimo ja ve de Godoy, això.
Sí, no, aquesta denominació tan florida i tan expansiva no ha estat única a la història d'Espanya. No?
Fontainebleau, Napoleó, que no estava a la feina. Què vol dir això?
Home, perquè Napoleó tenia tantes coses va fer alhora la campanya d'Itàlia, la campanya d'Espanya, la campanya de Rússia, i a més hi havia una coalició de les monarquies contra Napoleó, per tant, i a sobre es distreia una mica, perquè era, diguem que era aficionat al culte femení, doncs no estava gaire per la feina.
Fèlix Amat costa entendre que renunciés al bisbat.
No sé si va renunciar o li van fer renunciar. Probablement sigui més la segona, perquè va ser acusat d'afrancesat.
Podríem dir que els afrancesats de convicció foren pocs?
Foren pocs.
Joan Serra de Valls, un cara girat. Per què?
Home, perquè n'hi havia que primer eren, diguem, patriotes catalans o espanyols i després donaven suport a les tropes napoleòniques. I depenia dels favors que li podien donar els uns o els altres. Però això no és nou, tampoc.
Ja. Ramírez de Arellano, bisbe de Girona, Fèlix Amat de Tarragona, sempre estaven posats en política, aquesta gent. No se sabien estar només a la parròquia, no?, per dir-ho d'alguna manera.
La coalició entre el tron i l'altar també ve de lluny, sí.
La Junta Superior d'on treia els cèntims per formar l'exèrcit, tu?
Financiava l'exèrcit. Hi havia exaccions, hi havia impostos, i de tota manera la Junta Superior tenia l'exèrcit, però tenia les guerrilles, les tropes irregulars. Per tant, l'hostigament contra els francesos era doble, a través de l'exèrcit regular, que era poc, escàs i que normalment perdia, o de les guerrilles que normalment guanyaven.
Les juntes varen ser considerades el motor de la Revolució Espanyola?
És que jo crec que no hi va haver Revolució Espanyola. Van ser el motor de la resistència contra l'invasor napoleònic.
I quina mania la dels ocupants per controlar el diari de Barcelona, el delantal del Brusi?
Home, hem de tenir en compte que el Brusi apareix el 1792 i és l'únic diari que hi ha aquí. Per tant, si tu controles l'única font d'informació de la població, és bastant important.
Els diaris editats pels francesos no tenien gaire interès?
Tenien l'interès, sí, tenien un interès perquè reproduïen articles que havien sortit al Moniteur de París i tenien les actualitats locals i el moviment de tropes i els edictes. Home, tenien l'interès de saber el que passava a París i el que passava aquí.
L'organització napoleònica a Catalunya quina era en realitat?
Napoleó va establir un decret al febrer de 1812 que dividia Catalunya en quatre departaments, que eren el departament del Ter amb prefectura Girona, el departament del Segre amb prefectura Puigcerdà, el departament de Montserrat amb prefectura Barcelona i el departament de les Boques de l'Ebre amb prefectura Lleida, que és una còpia del model francès.
El port, símbol de comerç, només reparava vaixells, vull dir...
Hi havia poca activitat comercial. En temps de guerra sempre hi havia poca activitat comercial.
En Geró va declarar el català junt amb el francès llengua cooficial?
Sí, però això va durar 4 mesos exactament.
MacDonald, duc de Tarent, no sabia que també hi havia escocesos.
Bé, les tropes eren absolutament mercenàries i tu t'apuntaves a qui més convenia. La guerra es feia així.
Napoleó va prendre decisions de totes les mides amb la legislació, sobretot amb el Codi de Comerç, que encara funciona avui.
on Napoleó va fer una gran obra de posar ordre a la revolució i, per exemple, el Codi Napoleònic, que avui encara funciona, o grans institucions franceses com l'École Normale Supérieure o l'École Polytechnique són degudes encara a Napoleó.
Els catalans i la Pepa.
La Pepa és la Constitució de 1812, que tampoc hi va estar vigent, que va ser ben rebuda en algunes localitats com Manresa o Vic, però que no va passar del paper a la realitat.
La virtut del pacte ja ve de lluny?
La virtut i el problema del pacte venen de lluny, sí.
Mai no es va cobrir els llocs dels diputats corresponents a Catalunya. Per què?
Perquè era impossible que arribessin a Cádiz, perquè hi havia les tropes napoleòniques en el conjunt del territori i llavors el que feien era posar-hi suplents.
Segons Pere Vilar, hem d'agrair als francesos la unitat nacional d'Espanya. Bueno, en realitat això també és veritat, perquè van fer les divisions de Catalunya, Aragó, tot això ho va fer Napoleó.
Bé, li devem això sobretot perquè el que va fer va ser crear un moviment d'oposició contra ell i no hi ha res que coneixi més a les poblacions que anar contra algú.
Bueno, doncs fins aquí. És un assaig més que un llibre d'història que ens dona una clara visió sobre la influència francesa a Catalunya. És molt curiós, està molt ben explicat. Llegiu Napoleó, la revolució dels catalans, Antoni Gelong, Edicions Viena. És fantàstic.
Moltes gràcies.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.